omple el teu cap d'esperança i joia. Ara és el moment que tant hem esperat. 300 anys han hagut de passar, molts i moltes han caigut abans que no podem veure la nostra llibertat. Només per respecte als que ens han precedit, cal plantar cara i tirar endavant sense por. Ara tenim l'oportunitat de fer un nou país i l'hem de fer entre totes i tots. Mai abans no ens havíem adonat que la llibertat la teníem a tocar i que només depenia de nosaltres. Hi ha hagut renúncies, putes i ramonetes, peixos al cove, tactisme per assegurar el sou, pedagogia a qui no en volia ni sentir parlar, el desig d'un federalisme impossible, buscant un encaix imaginari, perquè a l'altra banda hi ha sempre una paret on tot rebota. Unes ganes dissimulades de fer desaparèixer la nostra llengua i cultura i humiliacions més o menys encobertes, però humiliacions al cap i a la fi. I més val dir-ho i acceptar-ho. Però ara hem arribat al moment de dir prou. Un prou amb majúscules, que vol dir un començar de nou i assumir que no és una utopia poder decidir sinó una propera realitat. Una realitat que l'estem construint unitàriament, tirant endavant un procés que no té aturador, perquè hem fet cas del poeta quan diu que les persones no poden ser si no són lliures. Quin goig de viure aquest gran moment històric, quan que un grapat de persones havien defensat des de sempre, amb el menys preu que això suposava, perquè llavors eren poca colla i els instal·lats ens deien que somiàvem. Però que ara, finalment, una majoria se n'ha adonat que no podem seguir igual de malament i que ja és el moment de canviar de carpeta. Així doncs, el nostre poble, sense que li tremoli les cames ni l'ànima, perquè la majoria té un somriure als llavis i una il·lusió i emoció esclatants, amb una autoestima desbordant, té clar que tenim la força de la raó, sabent del cert que ens juguem tantes coses que ens ho juguem tot. Per tant, omple el teu cap d'esperança i de joia perquè s'ha començat el camí de la llibertat i per això el 9N podrà convençuda sí, sí, a la consulta, encetant el camí cap a la nova República Catalana. Aquest poema que vaig fer jo el vaig recitar al certamen de poesia popular que es fa cada estiu a Santa Maria de Pau Tordera, el juny d'aquest any.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts, 7 d'octubre de 2014. Passen alguns minutets, 4 minutets de les 9 del vespre. I som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, el programa de cultura i literatura Tirant de llibres. Avui l'edició número 270. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Agraïm també a la Gemma Grau el seu control i a tota la gent que col·labora amb nosaltres amb les corresponsalies. Des d'aquí també cal reconèixer-ho de tant en tant públicament. I dir-vos una cosa, aquest programa que s'emet cada setmana té un espai al Facebook i per tant la gent que pot accedir-hi i està registrat en aquest programa ens agradaria que posés post al nostre programa, post de cultura i literatura, sempre que sigui en clau catalana, per això sí, això és la marca del programa. I per tant doncs aquí us convidem a fer-ho.
Molt bé, doncs avui, fet aquesta presentació, tenim l'apartat d'Internet i llibres. Avui en Jordi ens parlarà d'un mot una mica peculiar, Ziva.
Bé, un mot que de fet és un nom propi, Ziva, el camí de la secessió, és el títol d'una novel·la que es va publicar l'any 2012 a Internet. I jo el presento avui perquè no el coneixia i perquè em sembla que precisament el moment és per plantejar-se qüestions com les del títol.
Avui és el primer programa del mes d'octubre i per tant és normal que en Joan, a l'apartat de la Biblioteca Viva, ens parli de les activitats de la Biblioteca de Sant Celoni que hi haurà aquest proper mes, el mes d'octubre.
Això mateix.
Tenim tres cròniques: crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, amb la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i des del País Valencià amb l'Empar Murelló. A continuació, l'apartat de llibres a la carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Rafa Gomar. Bé, perdona, però m'estan esperant. I tenim també avui l'apartat de literatura catalana, Salvador Espriu, un llibre de poesia d'aquest autor, D'una vella i encerclada terra.
Ens en parlaràs tu, oi?
Exacte.
Molt.
Tenim un debat, feia temps que no fèiem cap debat, un tema apassionant, sens dubte, censura, la censura a Rússia i als Països Baixos. I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
Internet i llibres.
Bé, doncs Internet i llibres, parlarem avui d'una novel·la que ara estem intentant comptar-ne els capítols, però em sembla que no arribaria a fer-ho correctament, perquè en té un... Vull dir, no, entre 16 i 20 en deu tenir un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ja us ho deia, uns 20 capítols. Es diu Ziva i el camí de la secessió. És una novel·la que no sé si va ser escrita tota d'una tirada o va ser escrita a mesura que s'anava publicant, o sigui, per lliuraments, allò que se'n diria una novel·la de fulletó però posada al dia, una novel·la de fulletó, per tant, d'Internet, de l'era d'Internet, que en el seu pròleg doncs, ja avisa que el llibre està profundament relacionat amb els fets que commouen la societat catalana durant els darrers mesos. Estem parlant d'una novel·la que havia estat acabada de publicar sencera cap allà el 20 d'octubre del 2012.
Se sap l'autor?
Sí, però no sé si és un pseudònim, eh? A veure, es diu Marc Ubach. La novel·la és de Marc Ubach.
Ah, no sé si és pseudònim o no.
Ah, això mateix. I bé, vull dir, potser hauria de fer una cerca sobre Marc Ubach i esbrinar qui és aquest Marc Ubach. En tot cas, aquesta... Ziva, el camí de la secessió, doncs avisa que la realitat supera la ficció, que va començar a escriure a finals del 2011 i que durant l'estiu del 2012 la va reprendre perquè, diguéssim, que estava poc animat en un principi, després d'escriure els dos primers capítols, i afegeix que els fets reals anaven aixafant a trossos la seva ficció, perquè la realitat li ha anat passant al davant. Si haguéssim de resumir-ne l'argument, seria un relat que passa d'un inici de trama policial a guerres entre serveis d'informació, tot barrejat amb una història d'amor i accelerant fins al final amb la història d'una certa èpica de la qual estem tan mancats els catalans, i pel mig l'autor intenta posar en qüestió algun dels tòpics més arrelats en l'esquerra catalana. Realment no sabria trobar-li un biaix ideològic clar, perquè tot són suposicions. Potser si li haguéssim de trobar podria ser doncs d'un ampli espectre. És molt probable, és possible senzillament, vaja, que l'autor simpatitzi més amb el partit en el govern ara, però també podria ser que simpatitzés amb qualsevol altre partit. No hi ha una conclusió exacta sobre això. Dic que les simpaties polítiques es poden establir potser en funció, per exemple, dels resultats que ofereix en les eleccions que precisament venen a resoldre el debat polític. Unes eleccions que certament, eleccions constituents, oi, tenen com a resultat doncs la formació d'una majoria capaç de proclamar la independència al Parlament de Catalunya. I entre els grups polítics o els noms dels grups polítics és possible intentar doncs esbrinar les seves simpaties, però ja et dic que potser és una qüestió poc clara, no? Per exemple, els resultats es reparteixen entre el Partit Centrista Català, que obté la majoria de vots, el Partit Socialista, que baixa, la Coalició Independentistes d'Esquerres, els Ecosocialistes, el Partit Conservador Espanyol, la Coalició Populista Independentista i el Partit Larroxista. És a dir, els dona noms que corresponen doncs a la seva línia ideològica.
Això de l'arroxista no seria un anacronisme?
Bé, però de totes maneres, és clar, es refereix al partit l'arroxista, interpreto, i ara és interpretació, seria Ciutadans, o el Partit Conservador Espanyol seria el PP, els ecosocialistes no hi ha cap truc, la Coalició Independentista d'Esquerres podria ser doncs Esquerra Republicana de Catalunya, el que passa és que potser havent ampliat un xic, etc, no? I naturalment el Partit Centrista Català seria Convergència i Unió des del meu punt de vista, però és clar, són per tant reflexos de la realitat, no còpies idèntiques a la realitat.
Dius que la novel·la va ser escrita cap al 2012.
Entre el 2011 i el 2012.
O sigui que els últims esdeveniments
no estan incorporats, però se'ls
imagina.
Fixa't que hi ha unes eleccions constituents, es proclama la independència, vaig resumint l'argument. Llavors hi ha una intervenció militar espanyola, però inesperadament aquesta intervenció militar espanyola comença a ser frenada perquè, en primer lloc, els Mossos d'Esquadra es posen al costat del govern, envolten les casernes militars i des de les casernes comencen a sortir crits i es pengen pancartes que diuen nosaltres no volem ser aquí, volem marxar a Espanya i tal. Després hi ha, com us he dit, un problema entre serveis secrets, bàsicament. Per entendre'ns, hi ha un agent doble del CNI i sirià, treballa per aquests dos governs, el sirià i el govern espanyol, que apareix mort. Ziba és una policia d'origen iranià dels Mossos d'Esquadra que comença la investigació d'aquest assassinat que ha aparegut a prop del Palau de la Generalitat. I el que acaba descobrint doncs és que qui se'l carrega és una trama de, ja veureu, de catalans que s'han preparat per lluitar a favor de la independència, però que a més són d'origen jueu i els dona suport l'estat d'Israel, de manera que en el moment que necessiten armament sofisticat el proporciona l'estat d'Israel, però amb la condició que només jueus puguin tocar aquell material de guerra.
Això el Mossad, el Mossad aquí.
Exacte. Aquí hi hauria, doncs, una connexió internacional claríssima. Catalunya seria l'escenari de tensions entre molt diversos estats i interessos, però, sobretot, potser un dels trossos més climàtics seria la declaració d'independència en el Parlament de Catalunya. El text comença dient: el Parlament de Catalunya, interpretant el sentir de bona part del poble català, ha pres l'acord per ampla majoria de declarar independència de Catalunya i la secessió immediata d'estat espanyol. Continua així, declara el català única llengua oficial, estableix les relacions amb els funcionaris, etc, i acaba dient, bé, no la recull completament, em fa un resum, i en definitiva doncs ja veieu que a mi em sembla que s'adiu bastant amb aquest horitzó d'incertesa, en aquesta situació d'incertesa que tenim ara, en què tenim com a assegurat per part dels poders legalment constituïts a Catalunya que hi haurà una consulta el dia 9 de novembre, però és clar, què fan els periodistes? Comencen a dir, però la consulta serà impossible, i a partir d'aquest serà impossible, comencen a obrir tota mena d'hipòtesis, de suposicions. Doncs bé, algunes d'aquestes suposicions ja les havia avançat i anticipat aquest autor, aquest Marc Ubach, escrit en bo, que no sabem si és el seu nom de debò o és un pseudònim. És un nom de debons. No, és un pseudònim, ens confirmen. D'acord. I com era, doncs, com s'ensumava. I, en definitiva, esclar, es va cap a la secessió unilateral.
Sort que tenim de la central de dades, que ens informa puntualment.
Penseu que aquesta novel·la...
L'equip tècnic és meravellós.
Dóna solucions per coses que potser molta gent ja ha pensat però que no sap com resoldre. Posem per cas. Imagineu-vos que els tancs venen cap a Barcelona. Què es fa? Molt fàcil, a la AP7 i una altra autopista que diu que seria per on circularien els tancs.
Canviem els rètols.
No. Aquesta idea apuntem-la que és bona. No, es tracta de neutralitzar el primer i l'últim tanc, queden tots bloquejats, i llavors capturar els altres tancs. Clar, tampoc és fàcil, no?
Ens els quedem nosaltres.
Ens els quedem nosaltres. Ja tindríem
els tancs.
Els primers tancs de l'exèrcit català.
Jordi, dues coses. La primera, aquest tema que apuntaves amb la declaració d'independència, amb aquesta novel·la, que parlava de la llengua, català, única llengua oficial.
Sí,
és un tema espinós.
Bé, és un tema espinós, però durant aquest curs, precisament, portaré un llibre a comentar, que és de Juan Carlos Moreno Cabrera, un catedràtic de la Universitat Autònoma
de
Madrid, que... estudia l'imperialisme lingüístic espanyol com a ideologia i, a més, és Juan Carlos Moreno Cabrera, és un senyor que ha format part d'un grup de treball, com aquests grups de treball que d'alguna manera coordinada estan produint documents que poden ser tinguts en compte en el moment de la declaració unilateral d'independència o de...
Vaja,
de la proclamació, perquè no sabem per quin procediment serà, en què insisteixen que, sobretot, no es concedeixi... una altra cosa serà el que faran els polítics, però insisteixen com a lingüistes, no com a polítics, que seria convenient que no hi hagués l'oficialitat del castellà perquè, precisament, el català continua sent una llengua socialment molt dèbil i que seria tirar-se pedres a la pròpia teulada. T'ho està dient un catedràtic espanyol de la Universitat Complutense de Madrid.
Ha fet un llibre, aquest catedràtic, que està traduït al català.
Sí, d'aquest llibre... Ah, jo també el tinc.
El traduït al català?
El traduït al català.
Ah, fa poc que sortit.
Pensava parlar-ne,
aquí. Ah, doncs així ens parlarem tots dos.
En parlarem tots dos.
Tinc aquí davant...
El que podríem fer és intentar tenir-lo aquí, també. Ja ho concretarem, tot això.
Tinc aquí una contraportada del 9-9 del 29 de setembre, que surt el Jordi Soler, i com a Ardons, sociolingüista i editor.
L'editor d'aquest...
És el traductor.
I diu, la República Catalana només ha de tenir una llengua oficial.
Clar.
Però ja saps que el Junqueras i altres sobre aquest tema han expressat posicions ben diverses.
Bé, és que, esclar, si tu... Depèn d'en qui vulguis estar d'acord.
Un lingüista o un polític.
No? De quin sigui el teu camp i d'en qui vulguis estar d'acord.
I l'altra cosa, Jordi, ens hauries de dir potser com podem accedir a aquesta novel·la.
Doncs, mireu, jo hi vaig arribar posant la paraula secessió o secessió unilateral. O sigui, si vosaltres escriviu ZEEBA, arribareu fàcilment a Ziba, el camí de la secessió, que és aquest el títol d'aquesta novel·la. Us aviso que podria ser considerada també un relat breu, vull dir, un relat d'extensió inferior a una novel·la, perquè realment els capítols són breus, relativament breus.
La Biblioteca Viva.
Bé, comencem l'espai de Biblioteca Viva d'aquest any, d'aquest curs, vaja, amb els comentaris sobre les activitats que fa la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni al mes d'octubre. Parlarem d'un espectacle familiar Storytime, vull dir, que fan en anglès, dimecres dia 8, a les 6 de la tarda. Es diu Brown Bear, What Do You See? A càrrec de Cambridge Schools. Si fixeu-vos que aquí va ser les primeres biblioteques que fan contes ja en anglès, directament, tot en anglès. Les inscripcions s'obren dimecres 1 d'octubre i, per tant, clicant a la pàgina web de la biblioteca podeu entrar-hi. Després, contes a la Vall-llòria, divendres 10 a 17:45 de la tarda, 17:30. Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva Gómez. sessió adreçada a infants a partir de P4, a la biblioteca de l'Escola Montnegre. No cal inscripció prèvia. Els altres sí, eh? La majoria sí. Espectacle familiar, contes per a menuts, divendres dia 10, La Tortuga Ballaruga, a càrrec de la companyia La Llàntia. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2011 i 2013, per tant, molt petits. Les inscripcions s'obren dimecres 1 d'octubre. Parlem d'un club de lectura, Carretera i Manta, que ja n'han parlat alguna vegada, que aquesta vegada el dijous, dia 16, a 7:45, a les 19:30, comentaran el llibre El Petrell, quadern d'un navegant solitari de Julio Villar, conduït per Enric Soler i Raspall. En aquest cas, per aquest club de lectura cal inscriure's. Inscriure-s'hi. Espectacle, una altra cosa, espectacle familiar, Hora del Conte, divendres 24 a les 6 de la tarda. Caque qui contes, a càrrec de Mireia Penya, sessió adreçada a infants de P4. Les inscripcions s'obren dimecres 15 d'octubre. I l'última cosa que parlarem és el tast de llibres, divendres 24 a les 8 del vespre. Recordeu aquesta data? Divendres 24 a les 8 del vespre, presentació del llibre El Plagi de Silvia Romero, la nostra col·laboradora del programa des de Catalunya, amb la col·laboració meva i organitzat conjuntament amb la llibreria Els Quatre Gats.
La crònica.
Bé, doncs, i parlant de la Sílvia Romero, ja la tenim aquí, ja la tenim en connexió via satèl·lit, la Sílvia Romero des de Barcelona, des de Catalunya. Molt bona nit o bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Bé, inicio la corresponsalia d'avui just en el punt on la vaig tancar el dimarts passat, perquè vaig acabar tot fent-vos 5 cèntims del Festival Tocats de Lletra de Manresa. I de les moltes i diverses activitats que es duran a terme al llarg d'aquesta setmana, de dimarts a dimarts, jo voldria destacar la xerrada que tindrà lloc demà dimecres 8 d'octubre a les 8 del vespre a càrrec del poeta i crític literari Sam Abrams. Sota el títol Reflexions de la formalització de la intimitat a la poesia catalana moderna, Sam Abrams anirà resseguint les dificultats socials, culturals i artístiques que ha hagut de vèncer la poesia catalana des de Joan Maragall a l'hora d'expressar la intimitat en el discurs poètic. Sobre aquest acte trobareu informació, tal com vaig comentar el dimarts passat, a la web de l'Ajuntament de Manresa, www.manresa.cat. I si hi entreu, també podreu consultar la resta de programació del Tocats de Lletres. I és que aquests mesos de setembre, octubre, ens trobem de ple en un esclat generalitzat de festivals i cicles artístics i culturals. Seria el cas, per exemple, per citar-ne també un altre, el Festival Temporada Alta, que, un cop més, entre les poblacions de Girona i Salt, es posa en marxa per fer-nos gaudir d'un bon nombre d'actuacions entre el 3 d'octubre, que és la data en què es va inaugurar, i el 8 de desembre. Però en aquest cas serien tantes les activitats de les quals hauria d'anar parlant que, de debò, us adreço directament a la web de l'Ajuntament de Girona, des d'on us podreu descarregar tot el programa. Allà podreu veure que teniu per remenar i triar música, dansa, circ, teatre, cinema... Bé, la web de l'Ajuntament de Girona és www.girona.cat. Però, en tot cas, si us sembla bé, fem ara un canvi total de registre. Deixem de banda aquests festivals i cicles i fem un cop d'ull a la 6a temporada del Tren dels Llacs, que encara està en marxa. De què estic parlant? D'unes rutes, penso que força interessants, mitjançant les quals podem fer un viatge al passat, des de Lleida fins a la Pobla de Segur, tot recorrent els llacs del Prepirineu. I això es fa en un tren clàssic que té el recorregut per aquests paratges de gran bellesa, congost, embassaments, zones de conreu, parets calcàries, aigües tranquil·les... Crec que és una proposta força atractiva i per això us adreço a la web, precisament del Tren dels Llacs, on podreu trobar informació sobre preus, horaris, itineraris... La web és www.trendelsllacs.cat. Però, si us agrada el silenci de la natura i malgrat això no podeu fer aquest viatget que us acabo de proposar, sempre podeu fer un cop d'ull a l'exposició Joan Brossa. Escolteu aquest silenci. Una exposició que, segons els organitzadors, mostra l'obra polièdrica del poeta tot partint de tres eixos. el compromís, la transformació i la mirada reflexiva. Aquesta mostra s'inaugura el dijous 9 d'octubre i es podrà visitar fins al 5 de desembre. Això serà a l'Espai Betúlia de Badalona i, si voleu més informació per conèixer els horaris, entreu directament a la web d'aquesta entitat, www.espaibetulia.cat. I bé, anem acabant. Hi ha una altra proposta que m'ha semblat força interessant. En aquesta ocasió ens arriba des de les biblioteques de l'Hospitalet de Llobregat, concretament des de la Biblioteca Central Tecla Sala. Es tracta del projecte Entrevistes virtuals amb autors. En què consisteix? Doncs, els que vulguin participar en aquestes entrevistes podran enviar preguntes als autors convidats per descobrir, per exemple, com és el seu procés d'escriptura o bé una consulta sobre una obra determinada. En definitiva, tot allò que el lector sovint voldria saber al voltant d'un escriptor o escriptora del qual en llegeix les obres. El primer autor a respondre preguntes és Albert Sánchez Pinyol, i els lectors poden enviar les consultes entre l'1 d'octubre, que ja ha passat, fins al 24 d'octubre. I on cal enviar les preguntes? Per tots aquests matisos sobre el funcionament d'aquesta proposta, us aconsello entrar a la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, des d'on podreu accedir a la Biblioteca Tecla Sala. La web de l'Ajuntament és www.l-h.cat. I per avui ho deixem aquí. Molt bona setmana.
Molt bé, Sílvia, doncs bona setmana i fins la setmana vinent.
I ara tenim des de la Franja de Ponent Octavi Serret, de la llibreria Serret de...
Vall de Roures.
Vall de Roures, exactament.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures. Avui us vull comentar que bé, com sabeu, quan vam acabar la temporada, estàvem anunciant, diguem-li, la fallada dels Premis de Literatura Rural, que vam instaurar, llibreria Serret ho va instaurar al mes de gener. Bueno, això ha sigut un èxit, és un fet. Els tenim instaurats ja. Començarem una altra vegada, diguem-li, a convocar-los a poder participar a la segona tanda dels Premis de Literatura Rural, que començaríem al mes de gener d'aquest any que ve. I bé, ara jo t'os vull avançar que realment tinc molt contents els editors. Han sigut uns premis que realment les editorials, tant Barcino com Prames, com Editorial Joventut, ho han agafat les ganes. I dir-vos que tenim ja tres llibres que eixiran durant este curs escolar, per dir-ho d'alguna manera. Doncs faig un repàs de lo que ha sigut. Vam instaurar els premis en català, en castellà i en aragonès. Tenim un premi especial que va ser del millor àlbum infantil i rural, editat per Joventut. En este cas tenim a Lluís Granyena i a Sara Tole, que ens han aportat, diguem-li, el seu àlbum infantil i rural, que en principi ens van passar en anglès i que l'acabarem traduint al català i al castellà. El premi en català va ser otorgat a Francesc Roma i Casanovas, amb estudis sobre el patrimoni existencial de la Catalunya rural, publicarà per Editorial Barcino. Molt interessant, perquè ens donarà molt de joc. Farem diferents actuacions arreu del territori i sobretot al Museu de la Vida Rural, donar a conèixer no solament el llibre, sinó, lògicament, totes les activitats, diguem-li, que poden estar relacionades sobre este gran assaig que el Francesc Roma ens va aportar, no? I va ser el guanyador del premi en català. En premi en castellà tenim una editorial Prames, una editorial de l'Aragó, que se dedica a publicar temes relacionats també amb el territori, en la vida rural. En aquell cas, el jurat va elegir una novel·la negra ambientada al Matarranya, molt interessant, que es diu Bajo el mantel, que l'autor és Alicia Estupiñà i Emilio González Bou. En aragonès vam tindre la mala sort, diguem-li, de que els manuscrits que es van aportar no eren de la qualitat, de la qualitat que esperava el jurat, i van ser, diguem-li, desestimats. I solament dir-vos que hi seguim, que tots convoquem, que per al dia 23 de gener estarem una altra vegada a Barcelona, a la seu de Fundació Calvià, presentant el nou certamen de literatura rural, el segon, i que esperem que sigui de l'èxit que va tindre l'anterior. Tota la informació la trobareu al meu blog. Si entreu a Serret Llibres trobareu l'entrada al meu blog i allí trobareu una categoria que es diu Premis de Literatura Rural, que apareix tot el que s'ha anat publicant, que és molt extens, relacionat, diguem-li, amb totes les activitats que vam fer. Com sabeu, vam fer 5 dies de festa literària, va ser una setmana molt intensa, promoguda també per una jornada de novel·la negra que vam tindre un 23 d'agost, va ser important, van ser 18 autors de novel·la negra vinguts d'arreu. Per en aquest any que ve, o per en aquest curs, ens centrarem més que res en un certamen escolar. Este certamen escolar seria diferent al que hem plantejat com a premis de literatura rural, sí que entraria dins de la mateixa categoria, perquè estem parlant que el que volem és recuperar els valors del món rural, però esta vegada ja començant des de els més minudets, i fer que pogués arribar a ser un projecte educacional, o sigui, un projecte educatiu, i que, per mig de la complicitat, lògicament, del professorat, pues poder fer que diferents escoles puguen participar i puguen, a més, intentar promoure el que és els valors del món rural i, al mateix temps, intervindre activament en la consecució d'uns premis que acabaran sent editats també, en aquest cas, acabo de dir, publicant Editorial Joventut. És una idea que volem traslladar a partir d'allà. Hi ha un altre tema vinculat també a lògicament, al que estem parlant, al certamen, diguem-li, escolar, que seria la creació d'un premi a nivell de tota la franja, dedicat exclusivament a lo que són, diria, una franja d'edat des dels 8 anys fins als 16. Aquesta seria la idea de que pugui participar tots i cada un del que vulgui, ja no solament, no estem parlant ja dels centres educatius que per l'altre costat ens estarien fent una feina diferent, però sí que és veritat que el que volem també és tindre este certamen, estos premis escolars a nivell de tota la franja i poder replegar tot el que sigui relacionat en la literatura, la creació literària al món rural per posar en valor el món rural. Més avant, ja tots anirem comentant a veure com ho podem estructurar. Estamos en ello, però és una feina molt, pues molt ardua, perquè realment volem que el professorat s'implique. Tenim que buscar, diguem-li, el que són les maneres de fer intercanvi també. O sigui, volem que els diferents col·legis de tot arreu pues, tinguin una complicitat. I tenim per un costat el que són la creació literària del món rural per a recuperar els valors del món rural dins de les escoles i per un altre costat el que és el certamen pròpiament dit literari escolar per a que tots els que vulguin participar de 8 a 16 anys pues, pugui ser possible. O sigui que tots animo realment a que pugueu participar, que pugueu tindre en compte que a partir del 23 o 24 de gener començarem una altra vegada, o sigui que anirem parlant, t'ho deixo esta vegada, no t'ho faig cap recomanació, diguem-li, literària puntual, però sí que t'ho recomano que t'ho llisgueu i prengueu nota dels llibres que acabem publicant aquest any que ve sobre els Premis de Literatura Rural.
D'acord? Doncs pues molt bé, pues que disfruteu i fins la propera setmana.
Molt bé, després d'aquesta valuosa i interessantíssima informació de la teva feina que estàs fent per allà a Matarranya i a la Franja de Ponent, agraïm que la setmana que ve tornis aquí amb nosaltres. Ja tenim al telèfon la nostra benvolguda companya del Sud, la nostra estimada Empar Morelló. Hola, vesprada, bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Mira, bé aquí treballant, ja veus com estem.
Fem feina ja a tope, no? Vinga, tope. De valenta, ahir, que esteu guanyant-se la terreta, esteu guanyant-vos.
Sí, sí, sí,
estem guanyant. Nosaltres també la volem guanyar des del sud, no penseu, eh?
Sí, però ja hi pensem amb els del sud, sempre pensem.
Ahir, però mireu cap al sud.
Però primer, és que ara, primer ho hem de fer aquí, saps? Perquè
home,
si no,
tant,
el sud si no
ho
tindrem.
Fa,
Podria, també depèn de que nosaltres ens en sortim, perquè ens en sortiu vosaltres, perquè si no...
Efectivament, si no es fa i no se'n fan. Ah. Però nosaltres, com que aquesta setmana tenim la Diada del País Valencià, el 9 d'octubre, doncs també volem posar també la nostra... donar el nostre suport i també, per això dic, mireu cap al sud també, així també es belluga alguna cosa. El tema d'aquest any serà fent possible el canvi al País Valencià, tant de bo que sigui un canvi diferent, a millor, que no anem a pitjor, perquè cada vegada que per aquí vaig hi ha un canvi és com un pas enrere, no penseu. I veia que és 9 d'octubre, serà el primer 9 d'octubre sense Radio Televisió Valenciana també. Per això el col·lectiu, la plataforma 9 d'octubre han pensat que seria bo que el manifest llegira un dels treballadors de Radio Televisió Valenciana, membre del comitè, més exactament el president del comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana, que és Vicent Missut. Ell serà l'encarregat de llegir el manifest. És cert que, a més, aquesta vesprada s'ha presentat un llibre a Can Revolta, imagina que encara estaran xerrant, que es diu Reset RTVB.
Sí, ho he vist a Vilaweb, està anunciat.
L'has vist al Vilaweb, molt sí. Bé. Doncs el llibre l'encapçarà la plataforma al col·lectiu Ricardo Blasco. Ricardo Blasco va ser un cineasta, un historiador valencià. Ells diuen, la gent d'aquest col·lectiu diu que va ser el primer gran comunicador, diguem-ne, de València, del País Valencià. I bé, entre altres persones o personalitats, com vulgueu, coneguts, que conformen aquest col·lectiu, està el Rafa Xambó i el Toni Mollà. I la idea és presentar en aquest llibre, que s'ha publicat en Onada Edicions, presentar en aquest llibre, diguem-ne, les raons o la nova perspectiva per a crear una nova televisió pública en valencià i de qualitat. Ja sabeu que a banda hi havia la iniciativa aquesta de les 90.000 raons, que van ser les 90.000 firmes que es van presentar de la ILP per a recuperar RTVB i un poc ahir. Però això dic que des d'ací també alguna cosa volem que canvie, volem que es menege, volem que rode i rode cap endavant i rode cap a millor.
Home, ens ha agradat molt, jo també t'ho he de dir, el dia que van reunir els ajuntaments aquí per protestar per la junta, sí, al País Valencià, a València, també es va fer una manifestació en el mateix sentit.
Sí, de suport, efectivament.
Això va estar molt bé, ens va agradar molt, vaja.
Home, i tant, si no es fa així, què farem?
Clar,
ha de ser així,
d'anar junts, sí.
Sí. I bé, d'acord amb aquesta diada del País Valencià, ja sabeu que la manifestació cívica sempre la fem per la vesprada, a les 6 de la vesprada, per si algú s'escolta. Doncs si serà de Sant Agustí, farà el recorregut habitual. Ara, aquest matí ja hi ha hagut a la Universitat d'Alacant, hi han hagut actes un poc per commemorar que és 9 d'octubre, han actuat el grup Bercel, ha cantat este matí a la Universitat d'Alacant. A la Ribera, aquesta vesprada també es feia una xerrada sobre la situació actual del valencià, amb el Diego Gómez, que era l'expresident d'Escola Valenciana, amb Reis Juan, que també ha sigut treballadora de Canal 9 i periodista, i d'Abelard Zaragoza, que és professor de la Universitat de València. I bé, i després de tota aquesta moguda, que jo sí que volia un poc destacar perquè crec que sí que per a nosaltres és important la diada i que cal manifestar aquest canvi, que cal eixir al carrer. Aquest any serà el primer sense RTVB i hem de fer la protesta per a dir-li als nostres governants que n'estem farts i que volem una altra societat i un altre espai cívic guanyat per a la ciutadania. Doncs, a banda de tot això, jo volia posar una publicació damunt la taula o en les zones, no? S'acaba de publicar també per Sembra Llibres Lluitant contra l'Oblit, que és el llibre dedicat a les víctimes del metro de València, que ha escrit Laura Ballester, que és una de les periodistes del diari Levante, que més articles ha fet sobre el que va passar a l'accident del metro i com va anar la investigació, com se van manipular determinats fets i determinades proves. I bé, això acaba d'eixir al carrer, i com que tenim nosaltres un ponto després de la diada i 3 o 4 dies per a llegir, doncs aquest seria un dels llibres que aniria bé llegir estos dies. Eixi i el Reset TVB, i així ens situem.
Així sabrem que allò que va passar al metro, 43 morts, cap responsable.
Efectivament.
Això és la vergonya, una de les vergonyes nacionals que tenim i que no es pot oblidar mai, això.
Efectivament, Joan, així és, així és. I bé, i comptar que aquesta setmana ja comencen els actes de benvinguda de la Universitat de València, per tot arreu, al Botànic, a Burjassot, aniran celebrant i fent cosetes, i que per la propera setmana ja us contaré, perquè se prepara una nova proposta de lectura. Hi ha al barri de Russafa, hi ha un festival literari que es dirà Russafa Book Weekend. Ahí ho deixe caure, per a la propera setmana us contem més cosetes.
Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies per la teva col·laboració. Una abraçada ben forta.
Vinga, ahir ens retrobem la propera setmana.
Molt bé.
Adéu, adéu.
Adéu.
Llibres a la carta.
Bé, doncs hem arribat a la secció de llibres a la carta i en aquesta secció la intervenció serà la de Elena Martínez Pons, que avui ens parlarà de Rafa Gumar i el seu llibre Bé, perdona, però m'estan esperant. Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Segona setmana de la temporada i us presento un llibre de relats igual que la setmana passada. El que passa que aquest cop, a veure, són 20 relats i és l'única cosa que té en comú amb el llibre que us vaig comentar de si menges una llimona sense fer ganyotes. Aquest és un llibre de 20 històries, també cortetes, que mostra molt diverses cares de lo que és la idiosincràsia humana. Així com la setmana passada es deia, bueno, se't queda com una sensació agradolça dins del cos, en aquest cas no, en aquest cas et suscita tota mena de sentiments, també de sensació agradolça, però la majoria d'ells t'arrenquen com a mínim un somriure. Sobre què són aquestes 20 històries? Doncs mireu, hi ha declaracions personals, sobre sentiments, sobre les pròpies contradiccions, sobre la perplexitat d'allò que ens envolta, sobre la malaltia, sobre la salut, sobre les relacions paterno-filials, i etcètera, perquè tampoc em puc explicar-vos els 20 temes perquè ens allargaríem massa. Però sí que hi ha una història que m'agradaria molt remarcar, que crec que és impressionant, que és la que du el nom de... Bueno, recordeu, això sí que... Mireu, m'he equivocat. Aquesta és una altra cosa que té en comú amb el de la setmana passada, i és que el darrer relat és el porta en un moment donat inclosa la frase que dona títol al llibre, que és «Bé, perdona'm, però estan esperant-me». M'agradaria destacar aquest relat perquè aquest relat, aquesta mena de sentiments que susciten, doncs te suscita i crec que tots alhora, i se't queda com una explosió de literària dins, com si de cop i volta tots els 19 relats anteriors doncs eclosionen en un de sol. I també m'agradaria comentar-vos que hi ha un relat que semblaria que s'és repetit, però no, és exactament el mateix relat, comença exactament idèntic, però acaba diferent. Un, des d'una perspectiva molt russoniana, és a dir, que l'home neix, bueno, l'home i la dona, neix com qual taula rasa, i després és la societat la que s'encarrega de malmetre'l. I l'altre final, doncs, la mateixa història, exactament, ja us dic, només canvia final, doncs l'altre final és realment, pues, bueno, com que parla de la perversitat, com a qualitat inherent a l'ésser humà. I bé, aquestes històries de qui ens venen de la mà? A veure, a mi personalment m'ha vingut de la mà de la nostra companya Empar, a la qual no podré agrair-li mai l'haver descobert aquest autor, que és en Rafa Gumar. Per què? Doncs perquè jo no el coneixia, no tenia ni gent, no l'havia vist mai, no n'havia sentit res a parlar, i aquest va ser un regal que em va fer ella, per tant és un llibre que ja mereixia amb un carinyo, amb un mim especial. Però bé, investigat sobre Rafa Gumar, perquè clar, quan, el típic, no? Agafes un llibre d'un autor que no coneixes i com que t'agrada molt, doncs de cop i volta sents la necessitat de llegir tot el que aquella persona ha fet. I així he trobat, doncs, que a veure, que viu a València, que va néixer a Gandia, i que és un company de professió perquè va estudiar magisteri i també és llicenciat en Ciències de l'Educació, tot això a València. Bueno, ja sabeu que també tinc predilecció per professors que escriuen, i recordeu el llibre de Vicenç Pagès i bé, etcètera, i tots els altres que us he anat comentant al llarg de les 6 temporades que portem junts. Llavors, aquest noi, bé, dic noi perquè és jove, és de la meva edat, doncs que té una trajectòria literària molt, molt, molt focalitzada amb el gènere narratiu, I he trobat alguna obra de poesia, que passa que, no, vaja, en comparació amb la narrativa, podríem dir que és, vaja, majoritàriament un autor de gènere narratiu. També és autor d'Andròmines, que va ser, bueno, el van premiar el 2009, i us explico, és un dels membres de la, bueno, hi ha una mena de societat o una mena de, no sé, d'associació d'escriptors valencians en llengua catalana, i també gràcies a ell he descobert aquesta pàgina, he descobert altres autors, i la veritat que m'ha semblat, doncs, molt interessant, i us la recomano. Només és de que cal fer un nom al Rafa Gumar en el Google, i us sortirà un enllaç, quan us parla de les primeres entrades, us sortirà un enllaç cap a aquesta associació, i la veritat és que val molt la pena, perquè a més, aquesta associació ells mateixos es dediquen a classificar, doncs, els llibres de narració, o sigui, porten un premi cada any, els llibres per gèneres literaris, i qui l'ha guanyat, perquè clar, si no ets coneixedor, com jo, de la literatura valenciana escrita en català, doncs sabeu com que vas una mica perdut, no? I això, doncs, la veritat, ha sigut una altra de les... O sigui, ha sigut una treballa de retruc. Té dues novel·les curtes, també, no vull dir dos relats, que aquest és un compendi de relats, em refereixo a novel·les curtes, que una ja me l'he llegit, es diu En blanc i negre, i està molt bé, està escrita, és antiga, és del 1965, però està molt bé, la recomano també a tothom. I després té un altre Ring, que aquesta la tinc pendent perquè sincerament no l'he pogut trobar. I també és un col·laborador, com sabeu, que passa amb la majoria d'escriptors, amb moltes revistes i diaris, i ell, dins del camp de les revistes, doncs, ha col·laborat amb Temps, Serra d'Or, Saó, Caràcters l'Aigua Dolç, i bé, en principi, no he trobat jo res més d'en Rafa Gomart. I bé, ja està. Bona nit a tothom.
Moltes gràcies, Helena. Ens tornarem a trobar la setmana que ve.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, amics, continuem a Tirant de Llibres. Avui és hora de parlar de Salvador Espriu, aquest llibre de poesia d'una vella i encerclada terra. Això ho tenim editat a València, edicions 3 i 4. La primera edició és del setembre de 2013, o sigui, però fa un anyet i una mica més. El preu és de 10 euros, aproximadament, i això ho tenim editat a la col·lecció de poesia 3 i 4, número 154. Són 47 pàgines, és un llibre breu. Bé, la primera cosa que crida l'atenció és el títol. D'una vella, en ve baixa, i encerclada terra, què vol dir això? Doncs aquest llibre és un homenatge als Països Catalans. Sobta que se n'hi digui encerclada, perquè, clar, tancar dins un cercle implica empresonar. I certament les terres catalanes són encerclades per França al nord, Espanya a l'oest, Itàlia a l'est, i al sud, com diu el llibre, la mai no esvenida, latent, feredat africana. Però, això ens ho explica la persona que fa el pròleg, diu, si ens ho mirem des de la perspectiva de la llengua comuna, el cercle es converteix en un símbol d'unió dins de la desunió. Aquest llibre és de l'any 1976, quan Salvador Espriu va donar per enllestir de l'obres, va ser més o menys aquella època, i malgrat els moments duríssims que hi havia en aquella època, la perspectiva democràtica diu que s'anava obrint camí pas a pas. Malgrat això, Salvador Espriu, amb aquesta obra, es queixa que el règim franquista havia esborrat una part de la història. La part de la història que s'havia d'estudiar a l'escola havia estat esborrada pel règim, i els catalans, que havien nascut després de la guerra del 36-39, no sabien ni qui eren ni d'on venien, molta gent. Diu Espriu que els havien tallat totes les connexions amb el nostre passat històric i el català. I, esclar, doncs precisament un dels objectius d'aquest llibre és fer memòria d'això, fer memòria que Catalunya havia pertangut a la Corona d'Aragó, la Confederació Catalana-Aragonesa, i tots els territoris que formaven part d'aquesta confederació són els que apareixen en aquest llibre. A veure, hauríem de començar a parlar una mica d'on surt aquest llibre. Resulta que en algun moment de l'any 73, 1973, un compositor, un musicòleg, Manuel Valls, li va encarregar a Salvador Espriu que es fes càrrec de la lletra d'un espectacle en un acte dividit en 12 episodis, que al final van ser reduïts a 10. Aquesta obra es veu que havia estat pensada com un explícit homenatge a la nostra entitat lingüística i nacional, complexa i alhora, en essència, unitària. Hi ha un personatge que uneix cadascuna de les parts, de les 10 parts d'aquest llibre, que és un rodamón. Un rodamón que va viatjant per cadascuna de les parts dels Països Catalans. I en el moment en què parla aquest rodamón, hi ha fragments en prosa. Però aquest rodamón dona pas a la intervenció d'altres personatges que el que fan és recitar poemes. Llavors, això ens proporciona la forma d'aquest llibre, el que s'ha anomenat el prosímetre, és a dir, una alternança de prosa i versos, que això, de fet, ja ho havíem tingut en grans obres de l'època medieval. Per exemple, La Vita Nuova, de Dante, és això. És una combinació de textos en prosa i de sonets. O La Consolació de la Filosofia de Boeci, L'Arcàdia de Sant Nazaro i altres. El mateix Espriu, La Primera Història d'Ester, és així. Sí. Aleshores, us anomenaré a cadascuna d'aquestes 10 parts que trobareu en aquesta obra. Comença pel que s'anomena el regne, que seria més aviat la capital, Barcelona, de la Confederació Catalana Aragonesa. Després puja cap a la Catalunya Vella, des del Gironès al Voló. La tercera part és a Montpeller, pàtria de Jaume el Conqueridor. A Montpeller és símbol del coneixement, perquè es veu que Montpeller va ser famosa per la universitat que hi havia hagut allà.
Sí, sí, encara ho és avui dia.
Encara ho és avui.
I quan arribes a Montpeller hi ha un rètol amb moltes llengües i una d'elles és en català.
Sí,
benvinguts a Montpeller.
No només això, sinó que a Montpeller veuràs onejar la bandera de les quatre barres.
La quarta part són les dues illes grans de les Balears. I resulta que en aquesta quarta part, que rep el títol de Victòria, el símbol de Victòria, s'hi reprodueix un meravellós poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel, a Mallorca, durant la Guerra Civil. Ja us he dit que hi havia aquesta alternança de textos en prosa en poemes. El cinquè apartat és la bellesa, el símbol de la bellesa, les pitiuses, entre les quals destaca Eivissa, i allà s'hi reprodueix un poema de Marià Villan Gómez. La sisena part, que simbolitza la justícia, és a València. Apareix el mil·lenari Tribunal de les Aigües de València. El setè apartat, que és el símbol de la gràcia o amor universal, en aquest apartat escriu Centerna per la Catalunya Nova. Des de Guardamar puja fins a Tortosa i d'allí cap a Lleida i Tarragona. Abans fa parada a Gandia, i no cal que us digui quin poeta trobarà a Gandia i del qual es reprodueix un poema.
Ausiàs Marc.
Ausiàs Marc. La vuitena part, en la vuitena part se simbolitza la intel·ligència i és ubicada, aquesta vuitena part, en el monestir de Sixena, un mausoleu reial fundat el 1188 per la reina Sança, mare de Pere el Catòlic, que trobà la mort a Muret el 1213. També apareixen...
El que va morir era el pare, per això, no?
Exacte.
L'home.
Exacte.
No la dona.
Pere el Catòlic també hi és enterrat amb les dues germanes, Dolça, morta a 8 anys, i Elionor, comtessa consort de Tortosa, de Tolosa. Aquestes morts a deshora marquen, en el cas del rei, el destí d'un poble, la fi del somni occità. I Espriu ens mostra la decadència del monestir empobrit i mig abandonat com a símbol de la frustració del somni d'uns països catalans. La novena part és el símbol de la saviesa i apareix la mort, que acompanyarà el rodamont fins al mar, i l'última part rep el símbol de la corona i apareix l'Alguer, la fidelitat dels algresos a la llengua catalana. Doncs ja ho veieu, un homenatge amb totes les lletres als països catalans en aquest llibre de Salvador Espriu, D'una vella i encerclada terra.
El debat.
My lover stands on golden sand and watches the ships that go sail.
Amigues i amics, és hora de començar un debat. No sé si debatrem gaire, perquè són temes molt transparents i penso que ens posarem d'acord aviat, o no, ja ho veurem. Mireu, m'assabentava a principis de juliol, però aquesta notícia me la vaig guardar, que Rússia ha prohibit l'argot en obres artístiques. Deu entrar en vigor una llei que castiga l'ús del llenguatge groller i els renecs en films, llibres, teatre i música. El rus, com moltes llengües, té tota mena de registres, inclòs l'argòtic. Justament l'argot, el llenguatge planer i obscè, hi té molta tradició i fins i tot disposa d'un nom específic, mai. Però sembla que aquest vocabulari directe no agrada a les autoritats. L'1 de juliol va entrar en vigor, malgrat la protesta de filòlegs, escriptors i artistes, una llei que prohibeix de fer servir paraules gruixudes en films, llibres, espectacles teatrals, discos, i es veu que les penes poden arribar des dels 45 euros fins als 10.800. I a més, no s'autoritzarà a distribuir films amb llenguatge groller tret dels estrangers que es projectin en festivals.
És una altra nova període d'en Putin.
A mi particularment, tot allò que signifiqui censura, doncs evidentment no m'acaba de fer el pes. Penso que no sé si hi haurà gran cosa a debatre aquí, Jordi.
Bé, no, vaja, jo si vols que et digui la veritat, el personatge de Putin doncs és un personatge que em sembla curiós, més que res perquè fa de contrapoder doncs als governs occidentals. I realment ara mateix té un bon canal de propaganda que és, com es diu, Russia Today, no? Però de totes maneres, clar, hem de reconèixer que No pot ser, oi? Això d'establir els límits a la llibertat d'expressió d'aquesta manera.
I una altra notícia trista, ens assabentàvem a principis de setembre que la presentació de Victus als Països Baixos havia estat suspesa per pressions de l'ambaixada espanyola. La premsa neerlandesa va qualificar directament com a censura l'actuació del govern espanyol. Es veu que aquesta presentació s'havia de fer a l'Institut Cervantes d'Utrecht. Es va suspendre a l'últim moment, sense previ avís, per pressions de l'ambaixada espanyola. I jo, francament, penso que, més que això ho havia dit algú a la televisió amb alguna tertúlia, que aquesta és la millor propaganda que li poden fer a l'autor. Penso que, d'aquesta manera, si hi havia algú que tingués dubtes sobre agafar aquest llibre, segur que ara, després d'haver estat censurat, segur que encara hi haurà molta gent, molta més gent que anirà a veure què diu aquest senyor, que l'hagin censurat així.
De tota manera, hagués pogut escollir un altre local nou per fer-ho que no fos el Cervantes. El Cervantes ja saps que és el local o l'entitat capdavantera de la defensa de la llengua castellana i espanyola, bàsicament, eh? I per tant, doncs, allà sempre l'Estat hi té un fil dreta.
Sí, sí, certament, vaja, vull dir, és una jugada política i, vaja, d'alguna manera m'estranya que hi hagués posat tantes esperances, perquè realment, doncs, em sembla, si alguna cosa no és l'Albert Sánchez Piñol, és ingenu, i érem força d'esperar que passés això.
De tota manera, això és una cosa que enfonsa encara més la marca d'Espanya. No és estrany que l'Europa consideren Espanya com una presó, que unega tot i tal, i a sobre encara va fent coses, diguem, per augmentar aquest desprestigi. Per tant, la imatge d'Espanya, doncs només has d'anar a Europa i dir que ets espanyol. Llavors la cara que et fan, una cara rara, no? Vull dir, que tu ets espanyol? Vull dir, i per tant... és això.
Em penso que estem d'acord.
El noticiari.
Bé, la primera notícia: més de 200 poetes signen per la independència. Es va presentar a l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, un manifest que signen Pissarrodona, Miquel Formosa, Desclot, entre més. Dos centenars llargs de poetes s'han adherit al manifest de poetes catalans per la independència, que es va presentar a l'IEC, i entre els quals hi ha el Màrius Sampere, Jordi Pàmies, Marta Pissarrodona, que fa poc ens va deixar, Feliu Formosa, Francesc Garriga, Dolors Miquel, Francesc Parcerises, Lluís Solà, Víctor Sunyol, Vicent Altaió, David Castelló, Miquel Desclot són alguns dels signants del text que defensa la independència de Catalunya per aconseguir una millora social, de futur, noves oportunitats i nous reptes. Ara Jordi us llegirà algun fragment d'aquest manifest per la independència signat per aquests més de 200 poetes.
Bé, en llegiré els dos paràgrafs, vaja, el primer i l'últim, que són: els poetes que firmem aquest manifest ens declarem a favor de la independència de Catalunya, volem exercir el nostre dret d'anar a votar el 9 de novembre, el fracàs de l'Estatut de Catalunya i la sentència del Tribunal Constitucional del juliol del 2010 van marcar una nova etapa en les relacions entre Catalunya i Espanya, tot aquest episodi de l'Estatut i altres que estem vivint, com la negativa de l'Estat a no deixar votar el poble de Catalunya. Estem parlant d'un conflicte històric que fa temps que suportem i que comporta que les institucions catalanes sempre hagin de buscar fórmules d'encaix o de submissió. I l'últim: Catalunya de moment és un poble sense un estat que pugui representar, ja que l'Estat espanyol no ens vol ni ens pot representar de forma justa. Per tot això volem la independència de Catalunya, perquè això implicaria una millora social de futur i crearia noves oportunitats i també nous reptes. Volem garantir els nostres drets socials de benestar i ser solidaris entre nosaltres mateixos, creant un nou model de país.
Ja sabeu què passarà dijous que ve a la 1:00 PM?
Què passarà?
Què passarà?
L'Acadèmia Sueca anunciarà el nom del guanyador del Premi Nobel de Literatura.
Caram.
Molt bé.
Sabeu que aquest guardó es considera com el més prestigiós a nivell mundial i es concedeix anualment des de l'any 1901, en compliment del testament d'Alfred Nobel. El guanyador rebrà 8 milions de corones sueques, una mica menys d'un milió d'euros, i la cerimònia es celebrarà el 10 de desembre a Estocolm.
Veient el gust dels premiats, per això, una mica de desprestigi el premi en té, eh?
Sí.
En canvi, el José Cela i aquesta gent que va dir, bueno, això, Premi Nobel... En fi, hi ha alguns actes que fan més per pressions que no pas perquè realment valgui la pena.
Hi ha, com sempre, hi ha algunes apostes, a veure què passarà. N'hi ha un que sempre surt de totes les travesses, que és l'Haruki Murakami, i sembla que no li han donat mai. I també, en algunes travesses, les apostes tornen a sortir a Salman Rushdie. No sé si li han arribat a donar mai.
No,
Salman Rushdie.
Sembla que...
Si surt a les apostes, deu ser que no.
Molt probablement. Bé, i informem de la publicació de dos llibres, potser d'un ja n'havíem parlat, O paradís perdut, en la traducció de Josep Maria Boix i Selva, de John Milton, preu 38 euros, apareix en l'editorial Adesiara, i un llibre de poesia de Walt Whitman, Fulles d'herba, apareix en edicions de 1984 per 25 euros. I passem ja a l'última secció del programa. L'última secció del programa és la que dediquem a la frase. La frase d'avui està extreta d'aquest mateix manifest de poetes catalans per la independència de Catalunya, i diu, són les últimes frases: volem ser un poble i viure com un poble, per dir realment que som un poble. La gent de Sant Celoni som un poble, vivim com un poble, sabem que realment ho som, i això fa que encara amb més intensitat vulguem i desitgem la independència de Catalunya.
Bé, doncs, amb aquesta frase que ens ha llegit el Jordi...
I un comentari, eh? La frase,
comentari.
Era: volem ser un poble i viure com un poble per dir realment que som un poble.
Acabem el programa d'avui, esperem que l'hagi trobat interessant. La setmana que ve hi tornarem. I a més, alerta, que la setmana vinent tenim una entrevista.
Que ens acompanyeu, i recordeu el Facebook que hem dit abans. Feu pòsits.
Molt bé, doncs us hi volem veure a totes i a tots. A reveure, fins aviat.
Bona setmana.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!